És el moment idoni per fer un cens únic.
I qui tingui alguna objecció que la digui ara o que calli per sempre. Dona'm una dada, Anna Mata.
Govern tanca el 2024 amb un superàvit de 46 milions d'euros.
Dona'm una altra dada.
Escaldes Engordany tanca el 2024 amb una inversió de 17,5 milions.
Què em recomanes?
Que vagi seguint les càpsules informatives de la casa per apropar-nos amb ganes als Jocs dels Petits Estats. La primera era ahir, sobre el nedador Sinacian, i es titula El rei insatisfet.
Està xulo, eh? Ho has vist o no?
Sí.
A més, he recordat tantes coses, ja fa 20 anys, això. Fa 20 anys d'Al·lucinacian i els Jocs del 2005, per motius obvis, ja ho sé, fa 20 anys. Les restes no enganyen. I a aquest xicot li van dir, has de guanyar 7 medalles. En va guanyar 6, 5 d'or i una de plata. I no estava content, perquè resulta que s'havia marcat doncs, aquestes 7, que eren les mítiques aquelles del Marc Spitz, no?
7 d'or,
de 7 d'or, 7 d'or. Bueno, clar, no crec que ho faci mai més. Bueno, igual sí, no se sap mai, eh?
Igual sí.
Igual sí, però és molt difícil. 5 medalles d'or i una de plata vol dir que és molt complet, que fa moltes proves, que és molt resistent, tot i que diu que l'última carrera que va fer ja no s'aguantava els pets, eh?
Normal.
He de portar-lo, Al·lucinacian. Aquesta càpsula m'ha fet pensar en que té una entrevista molt xula. Un titular del Diana.
Canòlic Mingorance ja és jutgessa al Tribunal dels Drets Humans.
Qui continua recollint molt bones crítiques.
El documental sobre Boris Escosirev, que ahir es va projectar a Portugal en presència de la ministra Mònica Bonell.
De quin article es parlarà avui?
El cas BPA, aclarint conceptes 1, la separació de poders, el signa l'advocat Xavier Jordana.
No cal ser una eminència per pensar que hi haurà un 2, que vindrà demà.
I potser un 3.
Igual, també. Per cert, avui era el convidat del cafè, Xavier Jordana, que ho sabeu, el teníem previst per avui, ens va demanar ajornar, no suspendre, l'entrevista, per això doncs avui hem improvisat aquesta tertúlia periodística, però venia i la idea és que vingui a fer un cafè per explicar-se més extensió que la que va tenir el dia de la trucada d'actualitat. On vas avui?
A la presentació del llibre Láser, de Fran García, a 8:15 del vespre a la biblioteca d'Escaldes Engordany.
On vas també?
Abans aniré a la presentació de la revista Plex d'Història Local, número 196, que es fa a les 6 de la tarda a la Biblioteca Nacional en Camp.
Vinga, ens posem amb els talls.
A favor, avui comencem amb un de futboler. A la competència RAC1 emetien aquest dietari de la vida de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
Dietari secret de Hans-Dieter Flick, extractes dispersos.
Diumenge 30 de març de 2025, 11:15 del matí.
Avui és el dia del partit. Hauré de jugar amb Ronald Araujo de titular. Li truco per telèfon i li dic, Ronald, digue'm la veritat, tu has entès el fora de joc? Quan arribo a l'estadi, em trobo en Wojciech Szczęsny al pàrquing, dins del cotxe, sentint un podcast de meditació i fumant un vàper amb gust de patata fregida amb els guants de porter posats.
4:45 de la tarda.
Crec que estem jugant bé i creant ocasions de perill, però no n'estic segur, perquè m'he passat tota l'estona conversant a la banda amb el meu amic Mitchell. Ell m'ha explicat que feia anys que no es veia l'Unyà tan ple, i jo he contraatacat dient-li que el meu riu preferit de Girona no és l'Unyà, ni el Ter, ni el Güell, sinó el Galligans. Som tan amics que hem quedat després del partit per fer una cosa ben gironina. Agafar el cotxe per a Barcelona i fer 47 voltes a la rotonda de Francesc Macià perquè no acabes de trobar el moment de sortir.
6:45 de la tarda.
Final del partit. Hem guanyat 4-1. Estic content per nosaltres, però també estic trist pel meu amic Mitchell. Ens acomiadem amb un comiat ben gironí. Ell fa el gest d'encaixar la mà, jo faig el gest d'abraçar-lo i ens fonem tots dos en aquest equívoc tan incòmode, però també tan nostrat.
Molt bé, per on seguim, Anna?
Per la presència d'Albert Llobera als noms propis de Televisió Espanyola a Catalunya. L'Albert, com sempre, que deixa intervencions interessants allà on va.
Jo sempre dic que hi ha tres punts molt importants quan passa això. Primer, un mateix, ja sé que és un punt d'egoisme, però és un mateix de t'ha tocat, i has de voler sortir d'aquí, no? Llavors, encara que veïs una llumeta així a dintre d'un pou, aquella llumeta s'ha d'anar fent gran i ets tu que l'has de treballar. Després, el segon punt és la família. Tothom té la família. I quan et passa alguna cosa així, encara més. I el tercer punt, molt important, que són els amics. Els amics, jo me'n recordo que vaig anar als Jocs Olímpics i després tothom volia ser amic meu, no? Jo, clar, solament tenia 16-17 anys i ja flipava, no? Tothom em ve a saludar i tot. Avui en dia, o sigui, ja no et dic ni quan he anat al Dakar o quan he anat al Mundial de Ral·lis o quan vaig guanyar el meu primer campionat, no sé què, la gent I avui en dia amb les xarxes, a més, encara és més escandalós, no? Però realment et parlo dels teus amics.
Els amics de veritat, de tota la vida, no?
Sempre una mica de llobera va bé, a l'hora que sigui. I ara què ve?
Doncs per la que va muntar plegats l'altre dia a la revuelta, Broncano i l'actor Carra Elejalde, parlant de si s'havien fet retocs estètics o no.
Te veo distinto. ¿Te has hecho algo?
No me he hecho nada.
¿Te has hecho algo?
¿Algo de qué?
De retocarte.
No me he retocado nada.
¿Te has hecho algo? Pómulo, nariz.
No me he hecho nada. Juégatela. Si la aciertas, te lo digo.
Que no te dé vergüenza. Yo me he hecho. Lo que pasa es que yo soy imposible. O sea, yo, por mucho que me hagas, no lo arreglo.
¿Qué te has hecho tú?
Ojo, amigo, yo tengo una... Además, es que esto de hacerte cosas y engancha es como...
¿La cirugía estética, dices?
No, de todo. Yo cojo, corto, pego. Pero sí. Qué raro que venga aquí el invitado y lo suelte él, ¿no?
Bueno, lo que quieras.
Pero está muy bien. Y la barriga reivindicó su lugar.
Barriga ocupó un espacio,
¿no? Total, colega. Con lo cual dije, mira, tío, si el enemigo puede contra ti, súmate a él.
Pero...
Y a los 3 meses me quité otras 2 costillas. Y esto engancha.
Está subiendo cada vez más la barriga.
No, es que me las voy a quitar todas.
Bueno, todo barriga.
Todo barriga, pero... Los pulmones por fuera y el corazón. Bueno, pues y queda mola.
Vale, como un palomo, claro.
Ahora,
como...
estoy arruinando con esta mierda.
Pero tú tienes, perdón, Carra, en el estado actual de con costillas, tienes una barriga muy gustosa de ver.
Sí, esto es
porque
verdad.
Porque es como de forzudo. ¿Sabes esta gente que levanta
ruedas
de...?
Sí.
Es barriga, pero es muy contundente.
Sí, yo
podría tengo... incluso... ¿Me puedo permitir? ¿Puedo...?
¿Tocarme?
¿Puedo tocarla?
Sí.
Ah, pero a mí... Bueno...
Sí. Puedes poner la oreja. Puedes poner la oreja. ¡Pin! No notas pataditas. Qué bueno.
Pero es que... Oye. Es voluminosa, pero, pero musculosa.
Sí,
es compacta.
Quines coses passen a la revuelta, eh? Però bé, per això aquest programa és tan particular. I acabem?
Acabem amb el dermatòleg Ramon Grimalt, que va fer unes declaracions a VilaWeb i va tirar bastant pel terra el tema de posar-se cremes hidratants.
La pell sana no necessita productes.
Val.
Punto. A veure, la crema hidratant perquè no et surtin grans és com la pizza per no engreixar, és just el contrari. La crema hidratant pot intentar tenir altres propietats, que la major part dels casos tampoc no té, però el que fa és sortir grans, perquè porta greix. El sabó, per definició química, és un desengreixador. Llavors, el disbarat més comú és m'ensabono, m'he tret el meu greix natural de protecció, em noto la pell que em tiba i me la noto seca, i llavors compro una merda de greix que han fabricat a la Xina per suplir el meu, que era el millor del món i que me l'acabo de treure amb el sabó.
Clar.
Vull dir que és un joc de disbarats, com si dius el dematí per anar allà a VilaWeb, em foto 3 cafès i llavors allà m'haig de fotre 3 tiles perquè vaig que salto, no? És a dir, no, estalvia't els cafès. El concepte és, la pell sana no necessita productes.
Val.
Punto. Vale? I si fas coses, és possible que t'equivoquis. Com si jo em prendré unes pastilles per si de cas quan sóc gran tindré hipertensió. No, tu no has de prendre res. Si quan tinguis la meva edat et diagnostiquen hipertensió, ja et tractarem.
Una de les millors cançons per lligar que s'han fet mai, eh?
Mm-hmm.
Let's Get It On. Tu te l'has posat algun dissabte a la nit a casa?
No, la veritat és que no.
En pandèmia era útil, eh? Era una cançó útil en pandèmia perquè no es podien enlloc. Let's Get It On, de Marvin Gaye. A veure, avui al Sens Únic l'acabem amb una efemèrides relativa a una persona important de la història de la música. Marvin Gaye tenia 44 anys i estava a punt de fer 45. Aquest xicot, aquest home, que havia fet molts hits, aquest és un, el Let's Get It On, que estem escoltant, tenia molts problemes amb les drogues i s'havia tornat a viure a casa els pares. Com per dir, a veure si m'ajudeu, perquè ho estic passant malament. Clar, discutia molt amb el pare, que li deia, para ja de drogar-te, que t'estàs arruïnant la vida. El cert és que el pare segur que mirava per ell, segur. Però un dia de tant discutir i de tant mirar per ell, el pare el va matar. Ho heu escoltat bé, eh? D'un tret. Amb una escopeta. El pare el va matar, a Marvin Gaye. I no el van condemnar, perquè es veu que la relació entre els dos era tan conflictiva i havia tingut tants alts i baixos, i van dir que era un homicidi justificable. Bueno, el van condemnar, però van posar-li aquesta etiqueta. Ja, bueno, hem fet l'editorial avui parlant de la justícia. És un d'aquells casos que s'estudia també per, lògicament, la rellevància del personatge. Doncs això va passar un 1 d'abril de l'any 1984. Havia nascut el 1939 Marvin Gaye. Busqueu sobre Marvin Gaye, però dels cantants que trobarem així d'aquest nivell, jo no recordo, si sí, top 5 em diu el Thierry, potser sí, però que no recordo cap que acabés així, Thierry, que l'hagués matat el pare. És bèstia, això, eh? O sigui, hi ha maneres molt dures d'acabar amb la vida. Tens aquell club dels 27 que acabaven malament per les drogues i tal. Aquest anava fatal. Havia arribat als 44, també és veritat. Però al final el va matar el pare. És una cosa tremenda. Bueno, amb una història no gaire bonica, però la música sí, i perdura. I aquí la tenim. Comença avui, més o menys arrenca, ens ajuda a arrencar aquest programa d'avui. El Sants Únic acaba aquí, de seguida notícies, i acabem aquesta hora amb la trucada d'actualitat amb el ja exdirector de la Creu Roja andorrana, Jordi Fernández. You know what I'm talking about.